Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Lluc Quintana, bon vespre.
Hola, bones.
Avui som a Can Xapes, a Cornellà de Terri, per celebrar el sopar del GastroRecup. Què, ha sigut complicat això?
Bueno, déu-n'hi-do. Cada any és un repte, aquest és el segon any que ho fem, i clar, ens han arribat 200 quilos de menjar diferent. Diferents menjars, doncs, aliments que estan en un estat més complicat, no? que en el mercat no entren, ja siguin per les característiques físiques o per dates de caducitat pròximes, i déu-n'hi-do, amb tot aquest menjar que ens ha arribat avui, doncs hem hagut d'elaborar un menú que estem molt contents i que crec que a tothom li agradarà molt.
Clar, això és com el yin i el yang, no? Per una banda estem contents de fer i de celebrar un sopar amb coses que no arriben o que ja no es volen al circuit comercial, i per altra banda estem parlant de malbaratament. I vosaltres aquí a Can Xapes, a la vostra escola i restaurant, aquest és un dels kits de la qüestió, no? dels valors que hi teniu.
Totalment, jo crec que és imprescindible, no?, fer aquestes tasques, i que enguany siguem 20 restaurants on que participem en aquestes iniciatives diu molt, i aquest any a més, doncs, sumat amb el Departament d'Acció Climàtica que hi dona suport, doncs, esperem que l'any vinent siguem més. Però el que dius tu, no?, crec que ens agradaria més no celebrar aquest tipus d'iniciatives, però crec que hem de fer ressò, sobretot conscienciar la gent i que la gent sàpiga que això és un problema mundial, no?, que es tiren un de cada tres aliments que es produeixen, es llencen. Per tant, amb aquestes reflexions crec que hem d'arribar tots a ser més conscients del que consumim, com ho consumim i cuidar molt més aquests aliments.
A nivell d'usuari, tu què creus que és el més fàcil de fer perquè la gent se'n doni compte d'aquest problema que tenim avui en dia, que per una banda és el malbaratament alimentari, per l'altra és aquesta fam, diguem, aquests moments que estem vivint, que molta gent no arriba a final de mes, i per l'altra aquesta simbiosi, no?, amb aquests productes que a vegades no han de marxar al circuit comercial.
Doncs jo penso que hem de comprar menys pels ulls, no? I els restaurants som els primers que ho fem a vegades, no? De dir, vull el tomàquet que estigui perfecte, el bolet que sigui d'aquesta mida concreta, però crec que ens hem de canviar una mica el xip, no? Perquè inconscientment tots, a casa també ho fem, no? Estem comprant el producte que sigui bonic, que tingui la millor forma, que estigui al punt, no? I llavors estem a dins en aquesta roda, perquè llavors aquell producte que estem deseleccionant nosaltres, doncs llavors si ningú el vol comprar, això es llença. I fins i tot avui, no?, que ens han portat tomàquets que estaven picats per una pedrada, i aquests tomàquets, doncs, perquè estan picats, no estaven en el mercat, i estem parlant de 50 quilos de tomàquets que estan en perfecte estat perquè hem tret tot aquest punt més picat i n'hem fet un gazpacho que avui podreu provar que està excel·lent.
Començarem per un gazpacho de tomata, i què li segueix?
Doncs mira, per compartir també hem fet unes coques amb una crema de carxofa i amb salmó. El pa de coca és un pa sec que també es anava a tirar d'una fleca, i el salmó és curiós perquè ens l'han portat els proveïdors del peix, que clar, ells al filetejar es deixen salmó a l'espina, no? Llavors aquí el que hem fet és rascar tot aquest salmó de les espines i hem pogut treure un petit tàrtar de salmó que el posarem sobre aquesta coca.
Oh, i de postres?
I de postres, mira, hem fet un púding que tenia moltes pomes i també amb pa de brioix que quedava sec, i hem fet un púding que ha quedat molt bo, doncs amb un punt de canyella, així una mica clàssic, però que ha quedat superbo.
Lluc, esperem que aquest sopar serà fantàstic, però sobretot, com això que dius tu ara, seria bo que aquests sopars no s'haguessin de fer.
Sí, correcte, però esperem que entre tots, no?, com més restauradors i com més consciència donem a tothom, doncs això d'aquí uns anys no s'hagi de celebrar, està clar. Merci.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Com veieu, estrenem sintonies, i és que ens encanta la música, amb en Dani Jiménez i un servidor. I després d'anar fins a Cornellà del Terri amb aquest sopar del GastroRecup, comencem amb el tuit de l'Imma Puigcorbé, després farem el bocato de cardinale amb en Joel Castanyer, un dels cuiners que toquen més la fruita de Lleida. Després què farem? Home, la Guia Virgínies de la cuina catalana de la mà de l'Òscar Gómez, que avui anirem al Poble Nou. I després agafarem el cotxe i ens n'anirem a Montmajor a parlar de bolets. I acabarem, com és costum, amb una cita final. Què? Us ve de gust? Doncs vinga, va, agafeu taula, que jo ja porto la cassola. El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Comprendre que 2 i 2 no sempre són 4, que a vegades serà 6 o a vegades 1, que quan neva els animals mengen igual o un pèl més, i que quan et poses malalt, aquell dia també mengen.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui el bocato di cardinale el anem a fer a Terres Lleidatanes, perquè hi tenim un cuiner estrellat per la Guia Michelin que de fruita i cuinar en sap un diu. Joel, què tal, com estem? Joel Castanyer, de La Boscana.
Molt bé, Pep, molt bé.
Sí? Feu bondat aquí a La Boscana o no?
Home, tanta com podem.
Sí? De ben segur, eh? No, no sé si heu collit totes les peres, els préssecs, les figues, aquí, aquest final d'estiu.
Bueno, sí, peres i préssecs, sí, tota la fruita de pinyol, sí, està collida. Les figues encara, fins al novembre, encara tindrem figa.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
I poma també encara falta per collir Granny Smith, encara falta alguna varietat de poma per collir.
A veure, Joel, que la gent que no ho sàpiga, que no hagi vingut mai a La Boscana, vosaltres que feu una cuina creativa aquí molt a prop de Lleida Ciutat, a La Boscana, amb una estrella Michelin, tu ja fa una bona colla de temps que t'has encaparrat en posar la fruita de les Terres de Lleida a l'alta cuina i ho estàs aconseguint.
Sí, sí, sí. Al final és una cosa que tots els cuiners que estem al medi rural tenim la sort de que tenim un paisatge que és molt, molt ben parit i molt autèntic cuinar-lo, no? Llavors aquí a Lleida, a la Plana d'Urgell, estem rodejats de fruiters. I llavors era estrany, no?, que no hi fiquéssim el focus a cuinar la fruita. I és molt xulo perquè estàs cuinant els colors de cada setmana o de cada mes, que es van collint diferents varietats de fruita, perquè la pagesia va plantant arbres perquè tingui feina tot l'any, i no sol plantant golden, van plantant golden, van plantant gala, van plantant Granny Smith, van plantant diferents varietats per poder anar tenint feina. Llavors vol dir que cada setmana o cada 15 dies o cada 3 setmanes anem tenint varietats diferents per cuinar, i això és màgic.
Que bo, que bo. Però mira, farem una cosa. Un dia d'aquests venim amb la font d'aquí amb en Dani Jiménez a menjar de fruita i a parlar, i sobretot a aprendre com cuines aquesta fruita tan meravellosa. De fet, per això, ara volem començar per aquest bocato di cardinale. A veure, per esmorzar, dolç o salat?
Bueno, hi ha dies que dolç i hi ha dies que salat. Posem salat, va.
Sí? I què hi poses de salat, a veure?
Bueno, pues, coses que no sé si es poden dir, però algun entrepà de llom, algun entrepà de bacon...
Home, i tant!
Una mica així de llonganissa, una mica potent per començar bé, amb alegria, no?
Clar, home, s'ha d'esmorzar com un rei, no? Com diuen, allò? Sí. Clar que sí.
Sí, sopar poc, no?
Sí, bueno, això ja ho veurem, això ja en parlarem. A veure, del mar què és el que t'agrada més?
Del mar m'agrada molt la gamba, no? Sí, la gamba, l'ostra, doncs són dos productes que m'agraden molt.
I de la terra?
Home, de la terra m'agrada molt, com no, la fruita, no? Què t'he de dir, no? Una bona nectarina, un bon paraguayo, una bona cirera, la fruita m'agrada moltíssim, tant posar-la als postres com posar-la en plats salats, que és el que parlàvem, de que cuinem molt la fruita, i també m'agrada molt els cargols, com a bon lleidatà, i bon panarra que sóc. Cargols a la brasa, allioli, bon pa i bon vi, i és festa major.
Home, una persona de Lleida que no mengi cargols, bueno...
Eh? No n'hi ha, no en fabriquem d'enquets.
Joel, quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Bueno, a l'hora de sopar jo des de la Covid, com que no tenia res que fer, pues me vaig posar a anar al gimnàs i a córrer i a fer una dieta molt estricta i menjo molt verd i molt peix.
Déu-n'hi-do.
Sí, una mica avorrit, la veritat. Home,
sí, sí, la veritat és que, Joel, tu t'hi vas posar quant de quilos has perdut?
Pues bueno, vaig perdre 18 quilos, que ara n'he recuperat 4 o 5, perquè em vaig passar, vaig arribar massa poc. Però sí, 18 quilos vaig perdre.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A veure, però de ben segur que tens un vici culinari que puguis explicar.
Bueno, tinc un vici, els meus amics ho saben, que podíem estar de marxa i a les 2 del matí me n'anava amb una gasolina a comprar filipinos.
Els filipinos. En Joel Castanyer, cap de cuina de la Boscana, li encanta... Escolta'm, no passa res, Joel. A tots ens agraden algunes coses d'aquestes, eh? I en mengem.
La xocolata i el dolç, de tant en tant, el costo de mani, tu.
A veure, i quin utensili de la teva cuina no pots estar sense ell?
Home, te'n diria diversos, però no sé, un ganivet CB, que és el ganivet que fem servir els cuiners per fer la nostra, per picar les verdures, per fer els sofregits, per fer una bresa, per fer una brunoise, un ganivet CB ben afilat, i tots tenim el nostre, cada cuiner té el seu ganivet CB, i, hòstia, és com una cosa que amb nosaltres sempre no.
Quin utensili de la cuina no pots ser sense ell, és el saber, però quin és el teu aroma o sabor de la teva infància?
Aroma o sabor de la meva infància? Bé, et diria, seguint amb la fruita, una poma al forn, però jo penso que una poma al forn, pues, que és una cosa que ens hem menjat tots sovint, però també et diria, ma mare cuinava molt bé l'arròs de peix els diumenges, també els canelons tradicionals de carn, doncs ma mare també ha fet sempre una farsa de canelons molt bons, que sempre ho hem tingut amb el restaurant, tant al Resquitx com a la Boscana, però et diria també el plat que potser a mi més m'agrada, que és la cassola de tros, que és un plat molt autèntic del Pla d'Urgell, que és caragols, espinacs, patates, conill, llonganissa, costella, és un guisat molt contundent, amb una flaire espectacular.
Déu-n'hi-do. I quan no treballes, on vas a dinar?
Bueno, anem a dinar molt per aprendre a restaurants de la guia Michelin, evidentment, per veure què fan els grans restaurants. Els cuiners ens agrada molt anar a menjar de restaurants, perquè també ens agrada que ens atenguin i ens serveixin. I després també per aquí a Lleida, pues, anem a bons restaurants de brasa, bons restaurants de cargols, no? A sucar pa i a menjar brasa, no?
Això.
A Lleida en tenim de molt bons, tenim la huerta, tenim la dolceta... Bueno, en tenim de molt bons i molt bons.
I tant.
La cava de Tàrrega també m'agrada molt.
Sí, bona.
L'Albert. L'Albert de Cervera també m'agrada molt. Bueno, escolta, els cuiners som grans consumidors de restaurants.
Mm-hmm. I quin és el teu bocato di cardinale?
El meu bocato di cardinale... hòstia, potser... Seria, vols dir com a plat, potser sí, la cassola de tros.
La cassola. Però aquella esmossegada que et fa arribar al cel, aquell allò...
Vale, bueno, doncs pues mira, ara, aquest estiu, hem fet uns paraguallos a la brasa i la veritat que m'ha emocionat. M'ha emocionat perquè tens l'aroma de brasa posat amb una fruita dolça i, clar, la combinació és com una mica que allò, pues, que t'explota una mica el cap, no?, aquesta textura... entre crocant i tova que li ha donat la part de fora de la brasa, aquest toc a pell fumada, però amb dolçor, que és com un pebrot, no?, que té a la brasa, pues, amb la paraguayo, pues, m'ha obert un món de... Bueno, m'ha obert unes sensacions diferents que no havia provat i això, pues, ens va flipar bastant, la veritat.
Va, i un producte que no suportis, que segur que n'hi ha algun.
Un producte que no suporta. Hòstia... Ho fico, és difícil,
No em diràs que t'agrada tot.
Hòstia, doncs me penso que m'agrada tot, però a veure, un producte que no suporta... Hòstia, és que sóc bon menjador, Jo m'agrada molt tot.
No.
No te'l sabria trobar,
Si t'agrada tot, s'agrada tot. Doncs per acabar, a veure, peres de Lleida o vedella de Kobe?
Home, evidentment pera de Lleida. Però per golejada,
Per golejada, no?
I tant.
Joel Castanyer, del restaurant La Boscana, amb una estrella Michelin aquí a les Terres de Lleida. Moltíssimes gràcies i, escolta, prepara'ns la taula que venim un dia aquí, la volem ben plena de fruita per poder fer una bona tertúlia tranquil·la i pausada i parlar de la cuina lleidatana.
Pep, ja tardeu en venir. Teniu les portes obertes.
Gràcies, moltes, Joel, gràcies. Salut.
Gràcies a vosaltres, salut.
Adéu-siau.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim la sintonia a punt per posar una pàgina més a la guia Virgínies de la cuina catalana, avui demà de l'Òscar Gómez. Òscar, com anem?
Hola, molt bon dia, Pep.
Escolta, avui, què? Avui cap on tenim?
Avui anem a un barri de Barcelona, anem al Poblenou.
Poblenou, mira, no hi anem gaire al Poblenou, eh?
Doncs hi hem d'anar més, perquè hi ha bastants restaurants que valen la pena i estan allunyats de, diguéssim, el circuit més turístic o més famós, i en canvi hi ha restaurants com aquest que anem avui, el Can Culleres, al carrer Bilbao número 79. És un restaurant de barri, amb orgull de barri, que reivindiquen el passat industrial del Poblenou, entre altres formes, amb aquesta estètica que tenen de la totxana vista, amb una mena de metall ondulat que folra tota la barra, i tenen aquesta reivindicació del passat industrial del barri, però des del respecte i la consideració, sense cap nostàlgia que rinclora, que seria un problema, no? Pues no, ells ho fan d'una forma molt, molt sentida, perquè ells són fills del barri, la Patricia Nieves i en Jordi Asensio són fills del barri, i aleshores la seva cuina, que és una cuina molt, molt ben elaborada, es nota que el Jordi ha passat per diversos restaurants d'altíssima cuina, Berzategui, Aduriz, Roca. Llavors tenen uns sabors reconeixibles, fan servir producte de qualitat i és una cuina d'aparent senzillesa, perquè tot es reconeix i s'entén molt bé, però al darrere hi ha molta elaboració, molta tècnica i molt bon gust en les combinacions.
Que bo, que bo. A veure, va, què hi menjarem aquí? Perquè el nom ja, Can Culleres, a mi, això ja, sí, ja m'agrada, eh?
Fixa't que el Can Culleres és un homenatge a una fàbrica de vaixella que hi havia al barri, vull dir, que es deia Can Culleres. Ells han agafat i s'han quedat aquest nom en evocació a aquesta antiga fàbrica. Què podem menjar? Doncs mira, hi ha un plat que tenen des de que van obrir, que és el caneló rostit amb beixamel tofonada, que serveixen, curiosament, amb uns encenalls de pernil per sobre.
Carai.
I és un caneló excel·lent, fantàstic, que té tot el que ha de tenir un caneló. Bona salsa, bon farcit, bona pasta i una combinatòria molt encertada. Si t'agrada l'arròs, atenció a l'arròs melós d'anguila a l'all i pebre amb musclos. D'una intensitat fantàstica, aquesta forma de preparar l'anguila típica del Delta de l'Ebre, doncs portada al territori de l'arròs, amb textura melosa, és un dels grans plats, per mi, de la carta de Can Culleres.
Que bo, que bo. Quines ganes de menjar aquest arròs d'anguila, tu.
Sí, mira, perquè s'entengui també una miqueta el que són una cuina divertida, es van presentar fa uns mesos a l'etapa de concurs Ciutat de Barcelona, amb una etapa que es deia Peu en Bola, que era una esfera cruixent de peus de porc, farcida amb gamba vermella de la Barceloneta i amb un suquet amb salmorejo de cogombra.
Carai,
aleshores, tot és reconeixible, però està combinat d'una forma divertida i un punt original. Si volem anar a lo clàssic, doncs tenen civet de porc de senglar i ceps, amb crema de nyàmeres, tenen un plat d'angelina, que és un peix que jo no coneixia, que el fan a la brasa amb nyoquis a la llimona i escuma de còdium, És una cuina que és molt divertida i, ja et dic, tot i que està homenatjant els sabors i plats de sempre i fan homenatge al barri, no ho fan d'una forma carrincola, ho fan d'una forma contemporània i divertida.
Clar, això és una d'aquelles coses que jo crec que alguna vegada, Òscar, n'haurem de parlar, fer una tertúlia tranquil·la i pausada, d'aquesta cuina catalana tradicional reformada, podríem dir, no? És a dir, allò, no ens quedem amb la tradició i prou, sinó que li donem allò, li posem una altra marxa. Jo crec que és allò, no?, que moltes vegades parlem, no?, de la identitat, de on, diguem-ne, comença i acaba la tradició i l'avantguàrdia, i quan un plat pot ser reconeixible o no ho pot ser, no?, per exemple, i això és un debat molt interessant que tenim i que farem un dia.
És molt interessant i segurament val molt la pena parlar de que, bueno, tot, a més, hi ha espai per tot, és que, Pep, hi ha espai per tot. Ja en parlarem un dia, perquè hi cap tot, hi cap la cuina absolutament tradicional, les reinterpretacions ben fetes, amb criteri, en fi, és fantàstic.
A veure, va, i de postre o alguna carn, què hi farem?
Mira, fan molt bona tàrtar de vaca ecològica a Cal Tomàs, m'ensenyeix de fetge gras, i de postres jo us proposo la flor de préssec a la Mare Lluïsa, amb gelat de figuera, o, si us agrada també, mira, tirar més cap a la tradició, la torrada de Santa Teresa, amb cremós de baïllis i gelat de baïllis. Ah. Tenim una cosa una mica més moderneta o una cosa una mica més tradicional i clàssica.
Carai, tu, carai. Home, doncs em sembla que Can Culleres omple una pàgina més d'aquesta guia virginiesa, eh?
L'omple i l'omple molt bé.
Fantàstic, doncs li posem Can Culleres al barri del Poble Nou de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu-siau.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Avui toca el Berguedà, concretament en un poble que hi ha 400 i pico de persones amb 75 quilòmetres quadrats. Déu-n'hi-do, quin pet de municipi fantàstic. I és que aquí avui vull venir-hi perquè hi tenim una cosa única a Catalunya, i és que hi ha un museu del bolets que es veu que, escolta, dura tot l'any, perquè aquí els bolets no es corquen. De fet, he quedat amb la Laia Ribas, que és vicepresidenta de la Societat Catalana de Micologia, i de la fina Vila Josana, que és mestra artesana ceramista i creu de Sant Jordi aquest 2023, que avui ja ho enteneu que vull parlar de bolets. A veure si ho trobo. Ah, mira, coi, quin pet de bolet incrustat aquí a la paret. Deixa'm entrar, a veure si veig aquestes dones per aquí. Bon dia! Mira, ja la veig. Laia!
Hola, bon dia.
Què tal, com va això?
Pues mira, molt bé, aquí envoltada de bolets.
Escolta, però un museu del bolets en un poble tan petitó, déu-n'hi-do, eh?
Has vist? Sí, aquí creixen els bolets, no sé d'on han sortit, però la veritat és que estem envoltades, sí.
Escolta, què feu a la Societat Catalana de Micologia?
Doncs mira, la Societat Catalana de Micologia es dedica a estudiar els bolets i a difondre el seu coneixement des d'un punt de vista, doncs, científic, i també al públic en general, doncs per aprendre aquesta importància ecològica que tenen, perquè els aprenguem a conservar, els coneixem en el territori, i una mica també per posar en alerta que hi ha espècies tòxiques i comestibles, tots aquests consells que es donen cada any a les persones que anem al bosc o que recollim bolets.
Clar, cada vegada també hi ha una cosa que és més important amb això, que és, a part de conèixer els bolets, és el fet de respectar l'indret on hi ha els bolets.
Correcte, és un dels problemes. El canvi climàtic, anem a dir, no ens ajuda, doncs, a que aquests períodes de sequera no ens ajuda, doncs, a poder gaudir del bosc i poder gaudir, doncs, de la diversitat de fongs que tenim a casa nostra, que realment, doncs, és molt gran. I hem de sempre posar el focus, doncs, en això, en que hem de ser respectuosos amb l'entorn i hem de, doncs, agafar bolets i gaudir de la natura, però sempre molt des del respecte.
Clar, de ben segur que ara quan anem a veure aquesta exposició i puguem veure cada varietat de bolets, si mirem una miqueta, molta gent només en coneix allò com les patates, gairebé 3 o 4, que són els que troba sovint, diguem-ne, a les botigues, no? En canvi, de bolets n'hi ha molts. De fet, com deies, n'hi ha, diguem-ne, de comestibles, n'hi ha que no tenen cap valor gastronòmica, n'hi ha de tòxics. Un amic meu diu que tots els bolets, com a mínim, es poden menjar una vegada. Sí. Perquè n'hi ha que no, ja no, després, n'hi ha molts de mortals.
Sí, hi ha alguns de mortals, efectivament. Sí que hi ha poques espècies que són mortals a Catalunya, però sí que és veritat que tenim la Manita phalloides, que aquesta és la que provoca més intoxicacions mortals a casa nostra, i que, a més, segons les temporades de pluges i tot això, doncs, pot ser bastant abundant, amb la qual cosa... doncs és un bolet que, per desgràcia, cada any ens dona algun ensurt amb la intoxicació mortal d'alguna persona.
Però és curiós perquè, a més, és un, podria dir, dels bolets més reconeixible, no? És curiós això.
no sé si t'estàs confonent amb aquest bolet vermell amb els puntets blancs.
O... Bé, la muscària, la faloides...
La faloide. Clar, la muscària doncs, no seria un bolet mortal. La faloides sí que és com un bolet més críptic, perquè clar, és d'aquest color groc verdós per sobre, té les làmines blanques, el peu blanc, també fa una volva i un anell, però a vegades la pots veure, a vegades no la pots veure, amb la qual cosa es pot confondre amb algunes espècies i podríem dir que a priori té pinta de comestible, no hi ha totes aquelles creences tradicionals que no n'hi ha cap que ens ajudi amb el tema dels bolets, doncs de si un all o una cullera de plata, tot això, o si està menjat per altres animals, que aleshores vol dir que és comestible, tot això doncs no es compleix amb el tema de la Manita faloides.
La veritat és que, home, jo crec que mirar en podrem repassar una bona colla. Per cert, la tenim per aquí, la Fina, ja ha arribat.
Sí, jo em sembla que l'he vist per aquí al darrere.
A veure. Ah, mira-la, ja, ui, ja la veig. A veure, Fina, què tal, com esteu?
Molt bé.
Escolta, però a veure, aquí hi ha una cosa que a mi no em quadra. Mestre ceramista, des de quan feu ceràmica?
Ui, això fa més de 40 anys. Fa molts anys que faig ceràmica, jo.
I a què us dedicàveu abans?
Bueno, jo sóc pagesa. Primer de tot, sóc pagesa. I llavors, dintre de la pagesia, vaig buscar un temps per fer art. I tot el que m'envoltava m'agradava de fer-ho. M'agradava d'immortalitzar un fang. I una de les peces van ser els bolets.
Ah, i, per exemple, això de fer gerros i aquestes coses, no en feu?
No, això no. Ni plats ni tot això, no. Jo bolets. Bolets i llavors el menjar, coses de menjar, ous, tomaques, pebrots, tot el que tinc per allà al voltant.
Ara mirarem aquesta exposició, a veure com és aquesta exposició de bolets. Clar, hi ha una cosa gran, feu pensar, si sou de per aquí al Berguedà, si viviu a pagès, de ben segur que encara conserveu alguna tradició culinària i gastronòmica, no?
Sí, això sí. Això amb bolets ho fem quasi bé tot, eh? Perquè primera que són molt bons i segona que tenim unes receptes ja de temps immemorials que ja feien els avis i els pares i hem anat continuant.
Voleu, i aquí a la casa de pagès encara feu, per exemple, la matança tradicional del porc i aquestes coses o no?
Sí, encara. A casa nostra sí. Encara ho fem, encara fem la costella confitada, fem el confit de tot coses tradicionals, unes mandonguilles que feien sempre quan feien la matança, tot això encara ho anem fent.
Amb mantellina, mantellina?
Ah, això mateix, amb la mantellina.
Home, jo penso que, clar, si us ha portat, que ara m'ho explicareu, tanta feina això dels bolets, potser també després podem anar seguint amb tot el tema del porc, no? Perquè aquí hi ha molta tradició, aquí al Berguedà també.
Sí, no, és que és veritat, molta gent ara no el maten, alguns sí, però vaja, anem continuant amb bastanta tradició, d'això.
Anem a veure l'exposició?
Anem-hi, doncs.
Escolteu, a veure, ostres, Déu-n'hi-do, és a veure, amb espai és petita, més o menys, què hi ha aquí, 100 metres quadrats?
Sí, ben bé.
Però hi ha molta feina, perquè n'hi ha de molts petits aquí, de bolets.
Bueno, aquí això va costar més de 3 anys de feina, eh? Més de 3 anys d'anar fent bolets. I llavors els feia, segons me'ls portaven, els micòlegs també me'n portaven. Perquè això sí que està clar, que si ells... No puc posar cap bolet que no sigui supervisat per ells, perquè clar, la gent els han de reconèixer al bosc, diguéssim, aquests bolets que veuen aquí els han de reconèixer.
O sigui que tots els bolets que hi ha aquí són còpies de bolets, diguem-ne, que algú ha trobat.
Sí, la majoria, no totes. Hi ha coses que faltaven en aquella vitrina i els he hagut de fer de làmines, però la majoria s'han fet de còpies naturals.
Carai, Déu-n'hi-do, home, escolta, Laia... Quina feinada aquí que ha fet aquesta dona. No és estrany que li hagin donat la creu de Sant Jordi?
La veritat és que hi ha moltíssima feina, molt ben feta, i que, sortosament, doncs, mira, la podem compartir entre tots. Vull dir que això és una sort, també.
Fina, escolta, com va ser això de la creu de Sant Jordi? Com va anar?
Mira, això de la creu de Sant Jordi, algú va dir que me l'havien de donar. I llavors van anar buscant signatures de la gent... Jo vaig pensar, això aquesta senyora, si el teu cap s'ho ha de posar als peus, que canai, m'han de donar a mi la creu de Sant Jordi. Mira, veu que va anar bé. No sé si és que estaven adormits o no sé què va passar, però me la van donar i molt contenta.
Podeu dir quants anys teniu?
Sí, sóc molt vell, jo en tinc 71.
71, home, escolta, i on s'ha de firmar per tenir aquestes ganes de fer coses amb 71? Deveu menjar molt bé, eh?
Bueno, això també pagès es menja molt bé, perquè almenys mengem una mica natural, però bueno, això ja s'hi neix així.
A veure, aquí en tenim uns que jo us haig de dir que si ara me'n posessiu així sense mirar gaire que sigués, diguem-ne, allò tret del bosc, potser em costaria una mica de reconèixer-lo perquè està molt ben fets. Tenim tota, podríem dir, la família dels rovellons, no? Les rosiláceas.
Sí, és que aquí hi ha 26 famílies, 200 espècies i 500, gairebé 500 d'unitat. Llavors, esclar, aquí estan posats per famílies. Per això aquesta vidrina només hi ha això. Un altre trobaràs amb els dolents, amb els bolets que són metzinosos.
Aquí veig que tenim el pinetell, el rovelló, la lleterola, el terrandós, el pebràs, la cruaga, crualba, com li dieu?
Quagra. Aquí en diem quagra.
Cruaga. Hosti, Déu-n'hi-do, tu. Sí que estan ben fets, eh?
Molt. La veritat és que fixa't, vull dir que, a més, aquesta família, per exemple, on hi ha el grup dels rovellons que fan, o els lactàrios que fan la llet, i aquí els grups aquests de les llores que es trenquen com si fos guix i que té unes altres característiques, són bolets que són molt característics, molt similars entre tots ells, i fixa't que aquí en tenim una bona colla. I en principi tenim organitzades aquestes vitrines per famílies. Aquí tenim les llores i els rovellons. Aquí, per exemple, doncs, tenim les amanites, que en la vitrina aquesta de les amanites, doncs fixa't que aquí ja ens sona aquesta espècie que comentàvem abans, que és l'amanita phalloides, que és el bolet més tòxic que tenim a casa nostra, però també doncs tenim l'espècie més apreciada.
Home, l'ou de reig.
La veus, oi que sí? Que l'has conegut.
Home, aquesta...
Aquesta a la cuina té molta importància. Després tenim la manita muscària, que és aquesta vermella amb els puntets blancs, que també... Aquesta que és la farinera, no sé si heu sentit a parlar de la farinera, que té, però és que té com aquest aspecte flocós que es desfà com la farina, o sigui que realment...
És la farinera borda, no?
Farinera. No, aquesta és la farinera, sí. I aquesta és la farinera borda.
A veure, quina és la farinera?
La farinera se li diu amb aquesta, i aquesta se li diu a la... També es diu cogoma. Té diversos... No, la farinera seria aquesta, i aquesta la farinera borda, que és la manita phalloides. Perquè, de fet, tot i que és veritat que té el capell doncs, més verdós, sí que de sota doncs, es podrien, poden ser bastant similars, i quan estan en forma d'ou doncs, es podrien perfectament confondre.
A veure, i aquesta d'aquí, quina és aquesta?
Panterina, no? Amanita la panterina.
Panterina. Hi ha noms que són divertits, eh?
Sí, sí, sí. Home, els noms de bolets sempre hi ha alguns doncs, que ja ens aboquen. Per exemple, no sé, aquí tenim, mira, aquesta d'aquí, el Coprinus picaceus aquest, fixa't tu, que és com blanc i negre, aquests colors així com... que picaceus doncs, es fa referència a una garsa. Una garsa, el nom llatí d'una garsa és pica-pica. Aleshores, Coprinus picaceus en referència a aquests colors blancs i negres que tenen les garses, per exemple.
Clar, aquí tenim el bolets de femer, el pixacans, els bolets de tinta... Clar, aquí n'hi ha algun de bo? Per exemple, el bolet de tinta és bo, no? I el pixacà?
El bolet de tinta és un... A mi és un bolet que personalment m'agrada molt. Només hem de tenir en compte dues coses. Primer, que el bolet de tinta pot créixer en llocs, imagineu-vos un parc urbà que es rega amb aigües doncs, igual tractades o el que sigui, aquí com que tenen aquesta capacitat, els bolets, d'absorbir tòxics de l'ambient, doncs hauríem d'anar en compte on l'agafem. Però certament és un bolet molt interessant i no sé si tu l'has cuinat, aquest.
Home, mira, no, perquè és un d'aquests tipus de bolets que sempre penso, ostres, de quina és la millor manera? Jo crec que hem de fer aquí una...
Sí, sí, podríem, perquè és bastant senzill, a més se separa molt fàcilment el peu del barret i el peu et queda com si fos un espàrrec, el pots fer així com si fos un espàrrec, tic, tic, a la brasa, i després el barret doncs, amb un saltejat i això. Ara bé, això sí, com que es diu bolet de tinta, vol dir que quan passa... que quan fa unes hores que està collit, aquest bolet es va convertint en tinta, amb la qual cosa després, evidentment, no es pot menjar, perquè no és com la tinta dels calamars o de les sèpies. O sigui, és un bolet que només es pot consumir quan és jove i t'has d'afanyar.
Una mica també com el pet de llom, no? Que, clar, quan és tendre està molt bé, però quan és gran ja no.
Sí, correcte. El pet de llop també, si quan el talles és completament blanc, doncs aleshores es pot... No és un bolet tan exquisit, diguéssim. Bueno, allò...
Clar, és que hi ha, aquí hi ha una cosa, i aquí ja tenim, podríem dir, el top 10 dels bolets, que són els que gastronòmicament són més bons fina, després n'hi ha que, bueno, que es poden menjar, però que tampoc no és pas que valguin gaire, no?
No, jo no els consumeixo, eh? Jo els tradicionals, eh? Aquests que no, d'això no ho faig pas.
Per exemple, aquests que tenim aquí, els rossinyols, no?
Els rossinyols, sí, amb arròs, amb el que vulguis, i els camagrocs, si jo ho faig, se'l fent fideus, a la cassola, i m'encanten.
I aquesta mena de trompeta, però que sembla que estigui una mica espantada, trompeta gris, li dieu?
Sí, segons diuen aquí, sí. Però jo aquesta no l'he trobada mai, eh? Aquesta me la van fer bé, però jo no l'he, perquè havia d'anar a aquesta vitrina, però no l'he trobada mai.
Quina és aquesta, Laia?
Hi ha, dintre del grup de les trompetes, anem a dir d'aquestes que tenen limen i llis, sí que és veritat que hi ha diverses espècies, una de les quals pues, és aquesta trompeta gris, que no estem parlant de que hi hagin, diguéssim, trets gastronòmics molt diferencials, però realment és una espècie que no és tan comuna, amb la qual cosa l'espècie que normalment es cull és la trompeta, que es diu que, maldita trompeta de la mort, perquè doncs, és un bolet doncs, ben bo, que a més es pot assecar i que et permet doncs, fer uns plats molt, molt interessants a la cuina.
És curiós perquè, clar, els científics, sobretot, una de les coses que feu, i és, podríem dir, la manera que tenim d'entendre'ns a tot el món, perquè, a més, els micòlegs, vosaltres, jo sempre dic que sou una colla de friquis, amb el bon sentit de la paraula, eh? no us enfadeu, perquè sou molt primirats, és a dir, clar, els cuiners i les cuineres ens mirem els bolets, diguem-ne, que es poden cuinar i que són bons. Però vosaltres, jo sempre dic que la gran diferència entre vosaltres i nosaltres és que nosaltres només collim el que ens agrada i vosaltres ho colliu tot, el que es menja i el que no es menja.
Doncs una miqueta amb aquest objectiu d'estudiar doncs, les espècies i de conèixer les espècies que creixen arreu del territori, no? Que és el que ens dona doncs, aquest coneixement necessari per poder protegir precisament doncs, aquestes espècies.
Som aquí a Montmajor, amb aquest poble tan fantàstic, on hi tenim aquest museu del bolet únic a Catalunya, repassant una miqueta les singularitats i les particularitats d'aquests bolets que estan, per una banda, tan ben fets per la Fina i tan ben explicats per la Laia. Clar, Laia, aquí hi ha una cosa important, i és que jo crec que fins i tot aquí la Fina ens ha fet una feina grossa, que és la de posar cada bolet amb la tipologia, podria dir, fins i tot... En veig un, per exemple, que fins i tot hi ha fet la merda seca.
Sí, clar, és que hi ha bolets que diguéssim, que descomposen els excrements amb la qual cosa que viuen específicament doncs, a sobre d'excrements, de vaca, de cavall, específicament, a més a sobre. I sí, aquí en tenim un.
A veure, aquí tenim el bolet de femer. Aquí no crec que aquí el fems els haguessis d'anar a buscar gaire, ja. No. Vivint a pagès, Fina?
No, sí, aquests a més te'ls mires i prou, eh? Però hi han de ser, perquè també hi són a la natura. També hi són, doncs els hi hem de posar, però si t'hi fixes el cartell, només posa, es poden menjar alguns, però sense cap valor culinari, i un que és mortal, bueno, que és vermell.
El bolet de pi, no?
Sí, bueno, no és comestible, és una espècie amb una certa toxicitat, sí.
Déu-n'hi-do, tenim també uns altres. Mira, aquest, jo n'hi havia algun d'aquí, no el coneixia, el nom, sobretot, que li diu l'estrelleta. Aquest va costar de fer, no?
Sí, bueno, tots costen una mica. Depèn quina estrelleta d'aquestes. Però aquesta que en diuen la de la pluja, aquesta sí, va costar una mica de fer, però és molt curiosa, no? Això la Laia t'ho explicarà, perquè depèn el temps canvia de color, eh?
Què dius, Laia, en sèrio?
Sí. Goita, això es diu, ara si la trobem. Mira, Astragus higrometricus, perquè mesura l'humitat de l'ambient, amb la qual cosa, quan està oberta vol dir doncs, que hi ha humitat i quan està tancada vol dir que l'ambient és sec. I a més passen molt ràpid d'estar tancades a estar obertes quan canvia una miqueta l'humitat. Aquí estan obertes, també ens aniria bé que el bosc doncs, estiguessin obertes, que voldria dir que hi ha humitat, més humitat.
A veure si properament...
La cama de perdiu, que és un bolet que queda lleig quan el bulls, queda d'aquell color lilós, però jo hi he fet alguna vedella i també ha quedat bo, eh?
Déu-n'hi-do, sí.
Finet com una llanega, però bueno, s'ha de gust.
Home, uns altres, per exemple, que també són d'aquests poc coneguts, alguns d'ells, són aquests, els barretets. Què són aquests, els barretets?
Doncs mira, aquí hi haurien el que serien les orelles de gat, o sigui, és que els noms comuns, la veritat és que tenen molta, molta riquesa i molta diversitat, però són, veus que tenen aquesta forma de sella de muntar, són de la família de les múrgoles, perquè ens entenguem, i són uns bolets cartilaginosos que es poden menjar sempre i quan primer els hagis dessecat, una miqueta igual que les múrgoles. Però tenint una múrgola, doncs, realment aquests són més escassos i tampoc no tenen tant de gust com pot aportar una múrgola.
Home, les múrgoles que els tenim ben bé al costat, ja veiem que aquí... Aquests ja són més coneguts, eh? Perquè, clar, tenim tota la família, les múrgoles, els ariganys, no?
Saps què feien abans de pagès? Al principi sortien els pebrassos i sortien les llores, que diem, les quagres. Doncs la meva mare sempre feia una fregida d'aquests bolets, els primers que hi havia, i també orelles de gat i tot això, perquè eren més senzills, però com que eren els primers, també tenien el seu gust bo, eh?
Per exemple, n'hi ha uns altres que aquests podrien dir que són gairebé dels últims de l'any, que són els fredolics, no?
Sí, sí, tradicionalment doncs, ens surten més a les acaballes de la temporada, la llenega també va una miqueta més tard, el cep sempre va una miqueta més aviat, bueno, cada bolet, ara tenim més desdibuixades les estacions i passen coses més estranyes, no? Però sí, serien els que surten doncs, quan ja les temperatures comencen una mica més de baixada.
En canvi, per exemple, a la primavera també veig que aquí al costat tenim els moixernons, que, home, aquests són molt agraïts.
Sí, són agraïts de trobar, perquè a més, com que es fan en prats d'alta muntanya, doncs els veus bastant bé. Les moixernoneres també és veritat que són com molt lleials amb el lloc i la gent del territori doncs, també els coneix i pels que quan pugem i no controlem molt bé els prats, doncs ens costen molt més de trobar perquè ja els han agafat, però són bolets doncs, que surten a la primavera, igual que les múrgoles, igual que fins i tot el marsot, no sé si el coneixes.
El bolet marsot.
Sí, sí, sí.
Clar, hi ha una cosa important, i sempre que parlem del moixernó, diem, ep, el moixernó, que no és el mateix que el camasec.
Clar, perquè hi ha hagut una tendència, sobretot jo crec que a la Cerdanya, de dir-li moixernó al camasec, i aleshores hi ha hagut molts bolets, molts camasecs envasats amb el nom de moixernó, i això al final ens ha portat al final amb un embolic. Els dos són més o menys de primavera, els dos es fan en prats, els dos fan arols, però realment no s'assemblen massa, perquè l'aspecte del camasec doncs, té el peu aquest tan prim, tan característic, amb les làmines separades, aquesta olor d'ametlles amargues, aquest peu que li fas un parell de voltes i no s'acaba de trencar, mentre que el moixernó doncs, és un bolet amb més entitat, més potent, amb el peu més gruixut, amb aquesta aroma de farina i, bueno, i que té un altre tipus de cuina. I de...
És que és curiós perquè ni s'assemblen ni amb el nom, ni amb la forma, sí. Ni amb el gust.
Ni amb el gust, totalment d'acord, sí, sí.
Bé, veig cap aquí que anem tirant i en tenim uns que aquests també són curiosos perquè són de la família dels cortinarius, no?
Sí, bueno, es diu cortinarius perquè és un grup molt divers, amb moltes espècies. Podríem dir que aquí cap d'elles és bona, anem a dir-ho així, i que tenen aquesta característica que en comptes de fer anella, en comptes de no fer res, doncs fan com una cortina, que és com una mena de teranyina que protegeix aquestes làmines i que dona nom amb aquests bolets que són molt característics, que tenen a més una esporada de color bru ferruginós.
És curiós perquè, per exemple, hi ha alguns bolets que són fantàstics, com per exemple la llenga de bou, que hi ha molta gent que no la coneix, però després n'hi ha que són bastant estranys, que són aquesta la família, els falos, eh?
Sí, aquests, bueno, mira, és un dels pocs bolets que la seva dispersió doncs, va una miqueta pels insectes, per mosques, bàsicament. Aleshores, per atreure aquestes mosques, doncs, el que fan és que emeten molta pudor en el bosc, o sigui que si nosaltres anem passejant pel bosc i allò sentim una feroma estranya, segurament ens trobarem davant d'una gita de bruixa o d'un falus, que a més doncs el falus té aquesta forma fàl·lica.
En diuen, saps què en diuen quan venen la gent a visitar el museu?
Què en diuen, què en diuen?
La vitrina eròtica.
Ah, mira!
En diuen aquesta l'eròtica.
Sí, sí.
Sí, sí. Correcte, per la forma que té. I les gites de bruixa amb aquest color de carn vermella, doncs, que també fan moltíssima pudor i atreuen doncs, les mosques, i el nostre olfacte doncs, es sensibilitza amb aquesta pudor que emeten. Sí.
Aquí en tenim un grup que, jo no sé, Fina, aquest que tenim aquí tan gros, si, clar, aquí devia emplenar tot el forn aquest, perquè aquest pet de llop, hosti, fot més de 10, deu fer més de 5 quilos aquest.
Sí, és que el vam trobar allà a vora d'una granja i encara era més gros, el que passa que com que no cabia es va veure en xiquilli, però encara era més gros, eh? Sí, sí, va omplir el forn, eh?
Sí. Déu-n'hi-do, el pet de llop és un d'aquells bolets que agrada molt a la mainada, sobretot quan no en troben gaire, perquè van aixafant i van fent la seva feina, no?
Sí, és veritat que de fet, la dispersió de les espores del pet de llop no depèn de les aixafades que els hi fem, sinó que de l'impacte de les gotes de pluja van emetent les espores aquestes per continuar el seu cicle. I respecte a aquesta Langermania gigante, aquest pet de llop gegant que veiem aquí, pensem que aquí dintre poden haver trilions d'espores. O sigui, és una quantitat, és una bola tota plena d'espores que genera una quantitat increïble.
Clar, tu que ets del món de la micologia i veus que hi ha tants de bolets, com és que, per exemple, n'hi hagin tants de forma natural i, en canvi, tan poc, diguem-ne, de forma de cultivada?
Molt fàcil. Els bolets no és com les plantes, que poden obtenir la seva energia del sol, sinó que necessiten buscar estratègies. Aleshores, bàsicament, tenen dues estratègies: establir relacions amb altres organismes o bé descomposar matèria orgànica. Aleshores, tots aquests bolets que descomposen matèria orgànica, que mengen matèria orgànica, mengen fulles, mengen fusta morta, doncs és fàcil de cultivar-los, entre cometes, perquè tu agafes la fusta, la talles, poses el miceli, anem a dir-ho així, poses el bolet i el bolet et comença a créixer. O tritures la fusta i et comença a créixer. O li poses un humus, allò, matèria orgànica amb descomposició del xampinyó i et comença a créixer. Però clar, si tu, els que estableixen relació amb altres organismes, que seria un rovelló amb un pi, per exemple, doncs clar, tu necessites un rovelló, necessites un pi, necessites un tancat, necessites mantenir aquest espai de bosc i en el moment que et surten, collir-los i esperar que ningú hagi passat per collir-los amb un preu pues, que realment no compensa el preu que pugui tenir el rovelló. És bàsic. Amb la tòfona sí que es fa, perquè la tòfona té un altre preu, però encara no hem trobat la forma de poder cultivar aquests bolets que necessiten d'un altre organisme i que estableixen relacions realment més complexes fora de degradar la matèria orgànica, que és el que fan els descomponedors.
I és que aquesta, la micologia és una ciència, és un de fet, són, jo sempre dic que els bolets són éssers fantàstics que creixen, van creixent i van brollant pel bosc, no? Tenim aquí les múrgoles que dèiem, tenim les gírgoles d'olivera i en tenim uns que a mi m'agraden molt, sobretot quan era petit, i que a vegades diu, vagila, perquè aquests n'hi ha algun que no és gaire bo, com és el peu de rata. Déu-n'hi-do, Fina, quin peu de rata més bonic has fet.
És que sí, costa molt, de fer un peu de rata.
Aquí, quan vas tardar a fer aquest peu de rata?
Ui, m'hi vaig passar tota una tarda a fer aquest peu de rata. I l'endemà encara tornem-hi a polir-la, eh? No et pensis que s'acabés aquell dia, eh?
I després s'ha de coure, això?
Sí, llavors es cau tot a 1000 graus, com tota la ceràmica. Llavors s'ha de pintar, jo pinto un fred, no ho esmalto perquè no quedarien bé, com que no has de menjar-t'ho, i aleshores pintar-ho, posar-hi la fullaraca, és tot un procés això, eh? Llarg.
Escolta, el colors, t'haig de dir que estan molt ben aconseguits, ets un artista.
No sé, sempre m'ha anat bé això dels colors. De seguida sé que hi he de barrejar allà, mira, deu ser un dur que tinc amb els colors.
Aquí n'hi ha una que la coneix molt poca gent, sobretot a la zona del Montseny, sí que és molt coneguda i és molt curiosa des de la vessant gastronòmica, que és la sabatera.
Sí, 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 és un bolet estrany que a més a Catalunya doncs, ens creix en unes zones concretes i que està molt, molt custodiada doncs, per la gent del territori, i hi ha llocs on es pot gaudir aquest bolet, sí.
També n'hi ha un altre que són, mira, el fals carlet. Aquests tampoc es mengen. I en canvi, mira que arriba a ser bonic aquest, eh?
Aquesta família dels entolomes, anem a dir-ho així, pensa que tots tenen... Que hi ha espècies que poden tenir doncs, aquests colors tan bonics que veiem aquí i sempre tenen aquestes làmines rosades perquè el color de l'esporada no és blanca, que generalment doncs, tenen les amanites, o groga, que també és un grogós, sinó que és un color rosat, és un beix rosat, que és molt característica de tot aquest gènere, que és un gènere molt, molt divers, i on hi ha la majoria d'espècies doncs, són sense interès o tòxiques directament.
No tenim programa per repassar tot aquest estol, diguem-ne, de bolets que tenim aquí, i jo només penso en la gran feinada, sí, per fer aquest peu de rata. La Fina ha tardat tota una tarda i encara la part del matí de l'altra. La gran... Clar, jo aquí quants anys hi has tardat per fer tots aquests bolets, Fina?
3 anys i pico.
I els que encara deus tenir a casa, no, perquè m'ha dit un ocellet que fins i tot tens bolets corcats.
Ah, sí. Sí, sí, també, perquè el bosc també n'hi ha de bolets corcats. Jo ho reprodueixo tot.
Aquí tenim, diguem-ne, el museu fixe, però m'han dit també que fas com els guitarristes i els artistes, que tu fas bolos, no? Feu allò, rutes per Catalunya?
Home, si tu em dius bolos, jo em dic exposicions, per allà on m'accepten. Dic, aquí m'agradaria fer una exposició, si em volen hi vaig, si no em volen no hi vaig.
Com ho hem de fer això? És a dir, si hi ha un poble de Catalunya, ara fem la crida aquí des de la Fonda de Catalunya Ràdio, si un poble de Catalunya vol que aneu a fer una exposició, això com ho hem de fer això? A veure.
No, ho demanen, hi ha molta gent que ho demanen. Hauries de fer una exposició aquí, dic, ah sí, i venen la gent a veure'ls, i els hi demano primer, si van a veure exposicions, i em diu, sí, 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 està al centre, sí. Doncs mira, ja hi podem anar-hi.
I vinga, i cap al poble i a muntar-la, que Déu-n'hi-do, perquè clar, una cosa és muntar-la tal com la teniu aquí, que és fixa, l'altra és allò de que la munteu per 2 o 3 dies o per una setmana.
Sí, la veritat és que el concepte d'exposició és totalment diferent, això és com si fos una exposició de bolets, doncs com més acurada, en canvi allà doncs barregem temes de... Generalment doncs es barregen... peces de la Fina doncs, que ha fet de menges de pagès, doncs això, no? El desenvolupament d'una amanita cesària, per exemple, com va sortint a partir d'un ou, aquelles espècies més tòxiques, aquelles espècies més tradicionalment, gastronòmicament més apreciades. Bueno, és com una miqueta de barreja que vol doncs, combinar aquestes tradicions micològiques i de pagès amb una mica també doncs, de consells i de menges populars.
Un bon amic de la Fonda, que viu aquí una miqueta més amunt de Montmajor, m'ha dit que la Fina és una mica punyetera perquè a vegades en aquestes exposicions que fa els pobles hi barreja algun bolet de veritat i llavors l'has d'anar caçant. És veritat això, Fina, o no?
Sí, perquè disfruto que la gent tinguin de mirar una mica més fixament, hagin d'endevinar coses, que és divertit, a veure on ho trobo. Això sí, sempre n'hi sol haver un de natural.
Mira, ara entra un senyor aquí al museu, l'haurem d'atendre.
Ah, sí? Ah, sí? Oi, l'alcalde, és l'alcalde.
L'alcalde, l'alcalde.
És l'alcalde.
Fa bondat l'alcalde.
Sí, molta de moment sí, perquè ara és bastant nou aquest alcalde.
Com es diu, com es diu?
Josep.
Espera, que el vaig a buscar. Josep, què tal, com esteu?
Hola, bon dia, què tal?
M'han dit que ets una mica nou.
Sí, 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 he començat de nou, però sí.
Alcalde, i a part d'alcalde, de què fas? Perquè suposo que et deus dedicar a una altra cosa.
Sí, també faig d'alcalde i de pagès.
Déu-n'hi-do. Què remenes tu de pagès?
El bestiar, pores d'engreix, la terra i tot aquest...
Hi ha feina, eh?
Sí, sí, hi ha molta feina. Sí, sí.
Escolta, m'han dit que la setmana que ve feu una fira aquí del bolet.
Ah, sí? Sí, el 7 d'octubre fem la fira del bolet. Començarem a les 10 del matí fins a les 2 i es farà una sèrie d'activitats pels nens i per també hi haurà de tipus de cuina.
Sí, si volem menjar, n'hi haurà de menjar.
Sí, hi haurà tapes de varietats de bolets.
Home, va bé, Fina, jo, això de les tapes va bé perquè la gent no sap si menges 3 o menges 28.
Sí, és divertit, i més menges, si et posen un plat has de menjar aquell plat, però si et posen tapes en pots menjar 2 o 3 de diferents menes, no? És més divertit, no? Com pica-pica.
M'han dit també que fareu una xerrada de bolets de cultiu.
Sí, llavors també hi haurà una xerrada de bolets de cultiu que la farà el Pere...
En Pere, a veure...
L'Edu Puigdomènec.
Edu Puigdomènec.
L'Edu Puigdomènec, que consistirà en una pràctica que es farà amb la gent, que es posarà en un rull de paper de vàter i així es podrà veure com es produeix, com es reprodueix el micel.
Jo ja us veig a venir que a partir de la setmana que ve aquí a Montmajor comencem a veure jovent i no tan jovent que començaran a comprar paper de vàter per cultivar bolets. De fet, és una manera, diguem-ne, també es pot fer en cotó o amb bales de palla, no?
Sí, es pot. O sigui, els bolets aquests que dèiem abans, que són descomponedors, doncs la cel·lulosa o la fusta o serradures, doncs podrien ser un bon substrat per créixer els bolets. El que passa és que l'objectiu, doncs, de la xerrada que es farà, doncs és conèixer una miqueta com funciona, no? Vull dir, amb aquesta petita mostra de cel·lulosa, doncs veiem com el miceli va creixent, com es desenvolupa, com acaba de menjar de la cel·lulosa, diguéssim, i al final doncs et surten els bolets amb aquest procés de cultiu que el podem extrapolar doncs amb el que es fan amb les naus industrials per després subministrar amb les naus per després subministrar-nos els bolets.
Em sembla que aquí, veient aquesta exposició, aconseguiu una cosa que és molt important, que és que no es perdi aquesta tradició del bolet, sobretot divulgar aquesta feina que hi ha del bolet i sobretot donar valor, no? Donar valor a aquesta pagesia i aquesta vida pagès, que moltes vegades, cada vegada parlem més de que hi ha una pagesia que es va acabant, no? Josep, tu que ets pagès, però també és veritat que sense pagesia no hi ha cuina ni hi ha futur.
Sí, sense pagès tampoc no hi ha cuina ni futur per als aliments i tot aquest tema aquest del menjar.
Fina, espero que... Bueno, clar, ara anava a dir que et doni moltes més creus a Sant Jordi, si ja la tens ja no t'anam pas a donar cap més.
No, ja n'hi ha prou, ja.
Jo el que no vull és que paris de fer bolets i que facis tot això, perquè això sempre diuen que, no, que un deixa, diguem-ne, tot un llegat al llarg de la seva vida, i tu, Déu-n'hi-do, aquí has fet molta feina, eh?
Bueno, és que, mira, això em va venir, perquè, clar, els bolets abans a més anàvem els pagesos a buscar bolets, els quatre pagesos. Després ja van anar venint la gent de ciutat. Llavors, esclar, aquí ja hi havia un bullici, aquí al bord. Llavors això ja ho hem de donar a conèixer més bé, perquè els pagesos, a fi i al cap, arreplegàvem sempre els mateixos i ja estava. Però ara, clar, anar tanta gent, això es havia d'ordenar, diguéssim. I no sé, llavors una mica d'aquí, una mica de les exposicions que fan naturals, i aquí, que ho poden veure i els poden collir amb la mirada tot l'any, em sembla, a part, també practiquem l'art, perquè a part dels bolets també hi ha art. Fem les dues coses, que també són importants.
Aquesta dona, Josep, té una mirada que es fa escoltar, sobretot, que això moltes vegades és allò que anem perdent, eh? I en canvi aquí teniu una feinada, diguem-ne, per divulgar. Ve molta gent de ciutat aquí a veure el museu?
Sí, bastants. Ve gent de totes parts, de Barcelona, de Sabadell, de Terrassa.
Obriu el cap de setmana aquí, no?
Sí, els dissabtes de 10 a 2 i el diumenge.
De 10 a 1?
De 10 a 1.
Déu-n'hi-do, doncs, escolta, a veure si s'emplena això, tota aquesta tardor, que ja que no hi haurà tants de bolets, diguem-ne, sembla. Algunes d'aquests d'aquests ja anirem després a parlar amb en Marc Casabosc, a veure com tenim això dels bolets, perquè, home, algun siureny a la muntanya sí que aquestes últimes setmanes n'ha sortit algun. Sí. Com està per aquí, Josep?
Algun surt, però molt poc, està molt sec, fa molt temps que no plou, i ara hi ha unes temperatures de 29-30 graus. I no, el bosc està molt sec.
És que fot molta calor, eh?
Sí, això sembla l'estiu, això és com a l'estiu.
Escolteu, Josep, Fina i Laia, moltíssimes gràcies per ensenyar-me aquest museu. No pareu, eh? No pareu, perquè si perdem la tradició del bolet, perdem una gran part de la cuina catalana.
Sí, totalment. O sigui, Catalunya és un poble micòfil, i això es veu amb la quantitat de noms populars, amb la quantitat d'activitats relacionades al bolet, amb el bolet, i penso que és un valor, doncs, que hem de preservar i adaptar-nos, doncs, amb aquestes condicions amb les quals hem de ser més curosos amb l'entorn i tenir més consciència, doncs, de l'impacte que tenen les nostres accions.
Fina, anem a veure aquests bolets corcats que tens a casa teva?
Vale, doncs mira, anem a veure els bolets corcats, encara es van mantenint, eh? Però també volia dir això, que és molt important això dels bolets, perquè és l'única cosa que encara no n'hi han anat a posar res de sulfats ni res, que ho tenim al bosc natural. I això em sembla que és molt important, perquè tot ja ho hem de manipular, si no, no funciona. I els bolets encara, de moment, que sàpiguen, no hi tiren res encara.
Ai, ni en fet. Bueno, els de cultiu, però de cultiu n'hi ha de molt bons també. Ara s'han posat de moda tots aquests bolets, Laia, el shiitake, el maitake, el reishi, que mai havíem tingut tant coneixement que hi ha bolets que són una gran medicina, inclús.
Sí, sí, són, diguéssim, són molt populars amb la medicina tradicional xinesa i la veritat és que cada vegada doncs, trobem més formulacions a nivell de complements alimentaris doncs, que ens, diguéssim, que on pretenem trobar doncs, aquestes accions que representa que fan, sí.
Doncs va, mira, anem a veure bolets corcats.
Anem a veure bolets corcats.
Amb el meu cotxe o amb el teu?
Amb el que vulguis.
Anem amb el teu, que m'agradarà.
Molt bé.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase de l'Enduquès que diu: la genialitat sense la base d'un producte no té sentit, però la creativitat sense un projecte tampoc té raó de ser. I això és el que ens agrada aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, que tot tingui una raó de ser, perquè sense pagesia no hi ha cuina ni vida. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.